A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Divendres 24 d'octubre, moltes coses sobre la taula, moltes coses per un alcalde. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Comencem per una qüestió, vaja, gairebé diríem, col·lateral. Coneixeu Jordi Pujol?
Sí, no profundament.
No profundament.
Jordi Pujol Soley.
Jordi Pujol Soley.
Sí, no profundament, però sí, ha estat molts anys president d'aquest país i jo fa molts anys que milito primer a la Joventut Nacionalista de Catalunya i després a Convergència Democràtica i, per tant, doncs hem coincidit diguem en moltes ocasions amb molta activitat de partit, amb campanyes electorals i després d'una manera ja més institucional des de que vaig accedir a ser regidor i batlle de la vila, doncs ell com a expresident hem coincidit.
Quina sensació teniu?
A mi la veritat és que va ser una situació de sorpresa aquest juliol. Jo, la veritat, havíem sentit molts rumors i s'havia parlat molt d'aquestes possibles situacions, però no hagués imaginat que el president faria mai una declaració com la que va fer i assumint doncs, la responsabilitat que va assumir. Jo, la veritat, em va sorprendre molt i hi ha un punt de decepció amb tot plegat. Sí.
Com que vivim una època en què tot es posa sobre la taula com en una batedora, teniu la sensació que ara és la vida local, la vida del dia a dia, i el contacte amb el ciutadà, el que pot donar més satisfaccions, en el fons, a un càrrec públic, a un...
Des del món local, segur. És a dir, nosaltres, els que ens dediquem al món local, sempre ho hem vist així. Formem part d'un projecte nacional. La gent de Convergència i Unió dels municipis formem part d'un projecte nacional, i més en aquest moment que viu el país, que viu aquest procés doncs, de transició nacional. Però, en definitiva, nosaltres la nostra principal preocupació ha de ser aquesta, que és per la qual en aquest moment administrem doncs, el servei públic. No obstant això, una cosa no deslliga de l'altra. És a dir, no podem posar-nos una vena als ulls i dir dediquem-nos als ajuntaments com si no passés res a l'altra banda. No, deslligar-nos no podem, però la nostra principal missió és els ajuntaments.
Hem clicat l'ull al passat, cliquem l'ull al futur més immediat, que és el 9 de novembre, queden... Vaja. 15 dies llargs perquè arribi aquest diumenge. Des del punt de vista de l'Ajuntament de Sitges, saben tots vostès que l'Ajuntament va aprovar una moció, en fi, saben el posicionament de la institució en el procés del 9 de novembre, però, a hores d'ara, en aquest moment i davant del 9 de novembre, l'Ajuntament de Sitges ha mantingut més contactes amb la Generalitat a l'entorn de l'organització de la logística d'aquest 9 de novembre?
Sí, de fet, suposo que és sabut per moltes persones que hi ha una certa discreció amb el desplegament, diguem, administratiu del procés de participació del 9 de novembre. Perquè és la decisió i és el criteri que aplica el govern de la Generalitat. Per tant, a partir d'aquí, què sabem? Doncs que el procés de participació es farà en els instituts i, per tant, Sitges, que disposa de dos instituts que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya, doncs són els que seran els llocs de participació. Ens estem referint a l'Institut Vinyet, al barri de Campell, uh-huh. i l'Institut Benaprés, al Poble Sec. A partir del dia 29, qualsevol ciutadà o ciutadana major de 16 anys podrà consultar el web oficial d'aquest procés participatiu a quin punt de participació li toca, a quin institut, vaja, pot anar a participar.
D'acord, a partir de dimecres que ve, 29 d'octubre. A partir
del dimecres 29 d'octubre s'activarà i bàsicament aquesta saber on a quin institut et toca es determina pel DNI i pel domicili, és a dir, pel domicili i pel cognom. Per tant, en funció del cognom i del domicili en un municipi, es dirà, a vostè li toca participar en aquest institut. Vull insistir en això perquè no serveix el permís de conduir, no serveix el passaport, etcètera, etcètera.
Només servirà el document nacional d'identitat perquè és en el que inconsta
l'adreça, diguem, postal, per dins d'una, l'adreça de domicili. Si algú en aquell moment resideix en un altre domicili, el que valdrà és el domicili que consta amb el DNI, i el DNI no pot estar caducat.
D'acord.
Això per exercir, diguem, el dret a participar, però insisteixo perquè és el que determina quin institut es votarà, no un perquè digui, ai, escolta, jo vic al camí de la fita i per tant segur que em tocarà el benaprés. El cognom influeix molt i per tant, almenys és la informació que tenim fins a hores d'ara, per tant serà important doncs, a partir del dia 29 entrar doncs, al web oficial del procés participatiu i saber quin institut et toca. I simplement presentant-te doncs, allà en l'horari que es determini amb el DNI, no caducat, insisteixo, no caducat, es podrà exercir aquest dret a participació.
En algun moment l'Ajuntament de Sitges ha fet saber a la Generalitat si, com a institució, ofereix locals municipals públics per al desenvolupament d'aquesta consulta?
Això ho vam oferir en el moment que s'aprova la moció, i inclús amb altres pronunciaments que ha fet el ple municipal entorn del 9 de novembre.
Diem tant, consulta i ens quedem amb el procés participatiu, que si no...
Que és el que és ara. Per tant, inclús el període, diguem, que seria de campanya electoral, tampoc se'n diu així. Ara és un període de deliberació participativa. Sí, que comença el dia 30 i acaba el dia 8. El dia 30 d'octubre comença i el 8 de novembre acaba.
D'acord.
I és el període de deliberació participativa.
Per al procés de participació
del 9 de novembre.
Tornem als locals municipals.
Tornem als locals. Nosaltres, amb els diferents pronunciaments, hem posat a servei del govern de la Generalitat els recursos municipals. El que passa que ara ha estat al revés. És a dir, el govern de la Generalitat ha decidit que només serien els instituts i només en aquells municipis que no tenen instituts s'ha facilitat, o bé a través dels ajuntaments o bé a través d'algun altre tipus d'entitat, un punt de participació, un local de participació. No és el nostre cas, tenim dos instituts i per tant està cobert. Ara, els veïns de Garraf i les botigues s'hauran de desplaçar en aquells instituts que els hi assigni el procés a través del govern de la Generalitat.
Es fa així per blindar d'alguna manera les, no sé si dir, responsabilitats en les quals puguin incórrer?
No ho sé, és una decisió que ha pres el govern. De fet, nosaltres ens hem ofert, igual que s'han ofert tots els ajuntaments que formen part de l'Associació de Municipis per la Independència i altres que no hi formen part i que el seu plenari ho ha decidit. Pensin també que el cobriment, diguem, de personal d'aquests punts de participació serà a través de voluntaris. De voluntaris, que em sembla que n'hi ha ja 30.000, i 6.000 del qual són funcionaris voluntaris. Per tant, sí que hi ha un cert, diguem, una certa obligació de participar en l'organització, sinó que es mou des del voluntariat. Jo no sé si és a nivell de protecció o no de protecció, però en qualsevol cas, aquells dubtes que podien haver amb la consulta del 9N sobre si entrava en contradicció la llei catalana amb la llei espanyola, etcètera, en aquest cas no hi és. Compleix la legalitat catalana de processos participatius.
Abans de passar pàgina, com ho veieu tot això? Com ho veieu en el sentit de tantes preguntes de carrer que poden dir, escolta'm, com acabarà això? Com ho veus que acabarà això? Que és aquella pregunta de dir,
El que hem de tenir molt clar és que fem un procés de participació perquè l'estat espanyol, en aquest cas el govern d'Espanya, ha impugnat que es pugui celebrar una consulta popular no referendària. I anàvem a fer una consulta popular no referendària perquè el govern d'Espanya i el Congrés dels Diputats no ens va transferir a la comunitat autònoma, a Catalunya, la possibilitat de fer un referèndum, en aquest cas vinculant, traspassant la competència. És a dir, que estem on estem doncs perquè algú ha impugnat. I per tant, anem a fer aquest procés de participació. Aquest procés de participació, evidentment el resultat no serà vinculant, però té una càrrega política molt important i jo crec que això determinarà els propers mesos. És a dir, si hi haurà o no hi haurà eleccions d'aquest caràcter plebiscitari avançades, aquí podríem discutir si han de ser o no abans de les eleccions municipals, etcètera, aquí hi ha molts punts de vista diferents.
Perquè quins mesos que vindrien, en qualsevol
cas. Sí, però en qualsevol cas ve un any electoral, no ens hem d'oblidar. El 2015 és un any on hi ha eleccions municipals en el cas de Sitges, tot arreu, evidentment, tot l'Estat, però també autonòmiques en moltes comunitats autònomes de l'Estat, també hi haurà després eleccions generals a Espanya, després vindrien la finalització de la... Si no hi ha eleccions anticipades al Parlament de Catalunya, doncs el 2016 també n'hi hauran.
Però ho dic més per aquella hipòtesi...
Un cicle electoral gros.
Però aquella hipòtesi que es pot plantejar bé, si hi ha eleccions, cometes plebiscitàries al mes de gener o abans d'aquest període inicial de l'any, i si d'aquestes eleccions plebiscitàries n'acaba sortint una declaració de nosaltres en aquest petit municipi que es diu Sitges, amb un alcalde d'un consistori de 21 regidors, aneu pensant, si mai s'arriba a declarar la independència, bé, aquí com quedem i com ens ho fem, això, no?
Sí, és que
a vegades veu cap aquest pensament de dir...
L'altre dia parlava amb un alcalde que em feia una petita broma, si em permeteu, i em deia, diu, si hi ha eleccions plebiscitàries de caràcter plebiscitari abans de les municipals i es proclama acte seguit perquè una majoria del Parlament resultat d'aquestes eleccions així ho determina la independència, diu, igual ens prorroguen amb el càrrec, diu, perquè formem part del nou estat en aquest procés de transició, diu, i resulta que estem 4 anys més, diu, sense haver passat per les urnes, no? Feia broma.
Evidentment.
Però teniu, això s'ha de fer d'una altra manera.
Però teniu, no sé, en ment aquell punt d'incertesa de vés a saber què pot passar?
Sí, jo crec que, amb això crec que el president de la Generalitat, que va rebre moltes crítiques per dir que estàvem governant o s'estava en un període de govern d'una certa incertesa.
Governar la incertesa, es definia...
Jo crec que va ser molt sincer, vull dir, jo crec que un procés com el que estem vivint, que és molt gros, quan diuen que no ha passat en 300 anys, jo és que diria que ni en 300 ni en molts més el nostre país mai ha viscut un període d'emancipació com el que estem vivint en aquest moment. Realment hi ha una certa incertesa de saber com anirà. El que està clar és, jo crec que s'ha de ser molt sincer, parlar molt clar i dir els objectius. Si les eleccions al Parlament de Catalunya de caràcter plebiscitari no són abans de les municipals, jo crec que hem d'anar a les municipals tenint una data per aquestes eleccions, o siguin al final de la legislatura el 2016, o si s'han d'avançar a saber-ho. És molt important, jo crec, per separar les coses, tenir que la gent quan vagi a les urnes a les municipals digui, avui vaig a votar el meu alcalde, el meu ajuntament, i per tant ho separo del procés nacional, malgrat no es pot separar del tot, perquè tots o molts dels partits polítics que ens presentem a les municipals formem part d'un projecte nacional en funció de la ideologia i de l'adscripció de cada partit, no? Però crec que és important això, que si no són abans, si són després les plebiscitàries, que se sàpiga la data.
Passem pàgina. Dilluns, ordenances fiscals, ve el pressupost, ve el resultat d'un debat que va començar ja també fa uns quants dies. Hi ha hagut dos caps de setmana, dos dissabtes, en què l'equip de govern s'ha trobat amb els diferents representants polítics.
Esteu ben informat. Esteu ben informat.
Ens venen i ens diuen... esclar.
La meva àvia deia que no es pot fer res d'amagat.
Doncs pensi que avui ens diuen Miquel Forns guanya la primera batalla dels pressupostos.
Bé, la primera batalla...
Està escrit i publicat.
Està escrit i publicada, però primer hem de passar un ple municipal, és a dir, en el moment en què s'aproven els pressupostos, en el moment que hi ha una majoria suficient i qualificada, que en el ple municipal, que aixeca la mà i vota aquell pressupost. Per tant, posem una certa prudència, una certa cautela.
Doncs anem a ser prudents, només fa falta que hi hagi més vots a favor que en contra.
Evidentment. Sí.
Per tant, aquí les abstencions juguen també un paper important en això.
El que fem dilluns en el ple municipal és donar compliment a aquell acord que vam prendre tots els grups del consistori ja l'any passat, que deia que, així com era, diguem, tradició, perquè els tempos legals ho marquen també i els períodes d'exposició pública administratius ho demanen, que a l'octubre, a setembre-octubre, s'aprovaven en els plens les ordenances fiscals, és a dir, quins impostos, taxes i preus públics tindrem l'exercici següent, i normalment el pressupost anava al desembre, el que vam acordar és fer-ho tot en un mateix ple. Ordenances, que en el fons són els ingressos més importants del pressupost, i el pressupost en si, totalment el conjunt de les despeses a l'octubre. I el que fem és donar compliment a aquest acord, que l'any passat ho vam fer, i que ja va possibilitar que el mes d'octubre del 2013 aprovéssim inicialment el pressupost pel 2014, l'any en curs, i definitivament el desembre. I això, aquesta és la voluntat, tornar a fer el mateix, perquè així el pressupost pugui ser vigent doncs, dintre del mes de gener. Hem de pensar que el mandat acaba el juny, i per tant, almenys els 6 mesos doncs, que aquest debat doncs, ja estigui produït i ja tinguem un pressupost vigent.
Feu-nos un titular d'aquest pressupost i després algunes de les consideracions que ens hi han deixat perquè l'alcalde també reflexioni sobre elles. Si haguéssiu de definir un titular aquest pressupost del 2015?
Jo diria que hi ha quatre coses que determinen bé el pressupost d'enguany. El pressupost pel 2015, perdó. Un, primer, els sitges de les persones. Aquest és l'eix troncal, jo diria, d'aquest pressupost i de tots els que ha fet aquest, o tots els que ha proposat aquest govern i que ha pactat amb altres grups polítics, com l'any passat amb el PSC, el principal grup de l'oposició. Aquí incloem tot el que suposa de les persones, de les polítiques de benestar i família, les polítiques, òbviament, de desenvolupament de les persones a nivell cultural, a nivell d'activitats, de participació, d'esports, i també, evidentment, les polítiques d'ocupació. Aquest és el primer. El segon seria la disminució, continuar amb la disminució de la pressió fiscal sobre els lleidatans, és mantenir aquella posició que sempre ha dit el govern amb aquest mandat, que és que els dos primers anys de la legislatura havíem de fer un gran esforç, també fiscal, també econòmic, per part de tots, ciutadans i ciutadanes, treballadors municipals, i també la pròpia gestió de l'Ajuntament, de control de la despesa, i per tant s'augmentaven els impostos, com va ser, i les taxes, per corregir la situació de deute, però que els dos següents anys de la legislatura, el 14 i el 15, doncs aquesta pressió que es havia augmentat aniria disminuint per tenir una situació per tots, diguem, més còmoda o més confortable que l'anterior. Tercer objectiu, potenciar molt l'activitat econòmica del municipi, que és el que possibilita el desenvolupament social. Sí que és veritat que hem tingut unes taxes d'atur en comparació amb el país, amb aquest mandat, doncs que no han estat, diguem, tan altes. Mentre el país superava el 20%, nosaltres en el pitjor moment de la crisi no arribàvem a l'11%. Actualment estem al voltant del 9%, però cal fer polítiques de formació, polítiques d'ocupació, d'incentivar la creació d'empreses, de suport a les empreses, d'acompanyar els autònoms. Això també reflexa el pressupost. I el quart objectiu, tot el que és la gestió de la via pública. Entenem per via pública no només la jardineria, l'enllumenat, el clavegram, l'estat dels carrers, sinó la pròpia gestió de la via pública amb l'activitat que es fa a la via pública i que genera moltes, de vegades, moltes, diguem, situacions incòmodes pels veïns, pels vianants, pels que ens visiten. Això és el que jo crec que és el que podria definir.
Ara ens hi posarem en aquest darrer dels temes especialment, que ha estat una de les qüestions que encara hi ha sobre la taula, no només de l'Ajuntament, sinó sobre la taula de molts veïns. Ricard Vicente ens deia fa dos dies que no pot donar suport a aquests pressupostos perquè el govern ha incomplert l'acord del pressupost del 2014 signat amb el PSC, en especial perquè l'obertura del RUSC, si bé haurà vingut tard o haurà vingut massa tard per l'acord que es va prendre, i també perquè des del punt de vista de la potenciació dels serveis socials hi havia tot un seguit de requeriments que s'havien posat sobre la taula i que no hi ha hagut forma de tirar endavant. Esteu d'acord?
Vagi d'entrada una qüestió, quan un de vegades pren una determinació de si dona suport o no dona suport amb uns pressupostos d'entrada, el posicionament d'entrada de vegades marca la línia de com es pot desenvolupar la negociació. Això ho fem, jo diria, totes les formacions polítiques. Per tant, jo també puc entendre que en aquest moment, donat el que creu el PSC que ha passat en aquest últim any, pugui ser un punt de partida. Un punt de partida que no hem d'oblidar que també s'acosten les eleccions municipals i que, per tant, cada grup polític també es vol una mica, diguem, manifestar d'alguna manera diferent a la política que fa el govern, perquè, lògicament, ha de mantenir el seu espai electoral. I això és legítim de qualsevol formació política, també de les del govern. Ara veiem les dues qüestions en què s'ha fonamentat el PSC per dir que, en principi, doncs, no hi podrien donar suport al pressupost, malgrat estem en negociació. En aquest moment estem en negociació i, per tant, ens veiem govern i PSC per parlar. Mm-hmm. Vull dir, no és que no hi hagi cap relació.
Sí, en això va quedar ben evidenciat, també.
El tema que bàsicament fonamentava en el tema del RUSC. El tema del RUSC portem mesos i mesos treballant-ho. Hem aconseguit el suport de la Generalitat, perquè en aquest moment el govern de la Generalitat i les polítiques de benestar i família que aplica el govern de la Generalitat impulsa doncs el desenvolupament de centres oberts en els municipis, sobretot perquè dirigits a treballar aquelles famílies que poden estar en risc vulnerable, sobretot els infants i els joves, per una situació social i econòmica complicada, i per tant els centres oberts fan aquesta tasca, diguem, inclusiva i de suport a les famílies. Això ho hem aconseguit. Què ens passa? El RUSC és un servei que es va suspendre al nostre municipi, donat el deute que hi havia acumulat dels governs socialistes. Això també ho hem de dir, És a dir, si el RUSC va deixar de prestar-se és perquè quan va començar aquest mandat hi havia 80.000 euros de deute que en aquell moment eren inassumibles, i a més amb un centre que funcionava d'una manera, diguem, que podríem discutir, només hi havia, em sembla que en aquell moment, doncs, 10 o 12 famílies que hi assistien. Per tant, compte que ha deixat de funcionar o s'ha suspès el seu funcionament perquè també hi havia un deute acumulat i sobre el seu propi funcionament intern. A partir d'aquí es determina recuperar-lo, però ens trobem amb un problema legal. que és que quan prenem la decisió de que recuperarem el RUSC no hi havia les lleis tan restrictives estatals aprovades sobre quins serveis públics havien d'aplicar, havien de desenvolupar els municipis. Què ens passa? Decidim tirar endavant el RUSC i mesos més tard l'Estat aprova una llei que diu segons quines competències ja no es poden fer, les que siguin impròpies. I el RUSC és una competència impròpia perquè és de la Generalitat. Aquí topem amb una qüestió legal i estem ara en aquest moment a veure de quina manera, perquè la voluntat política és obrir de nou el RUSC, podem doncs trobar el mecanisme legal que ens permeti poder-ho fer, perquè el que no podríem fer és obrir-ho perquè després ens el facin tancar.
O sigui que una qüestió de normativa supramunicipal, superior, en la qual l'Ajuntament no hi pot incidir, no hi pot incidir més que intentar negociar per salvar aquest obstacle, per dir-ho d'alguna forma.
Vostès recordaran que l'Estat ha fet normatives d'aquests dos últims anys atacant l'autonomia local dels municipis i traient-los competències d'aquelles que sabem que altres administracions és molt difícil que puguin prestar i que nosaltres prestem perquè són directes a les famílies del nostre municipi, com són els centres oberts. Aquesta competència, que és impròpia, doncs ara ens estan prohibint que la puguem exercir.
Com deia aquell, el Pla Montoro per pagar factures també ha tingut, diguem-ne, una torna,
Sí, clar, sí. A més, l'Estat ho està fent contínuament.
Vaja,
a més...
és a dir, a l'Estat que ha ajudat els ajuntaments a ajudar, a l'Estat que li ha dit als bancs que donguin diners als ajuntaments perquè els ajuntaments els hi tornin amb interessos però puguin pagar les factures, és el mateix Estat que, d'alguna forma, ha propiciat lleis que limiten l'autonomia dels ajuntaments per prendre determinades decisions.
I aquest és l'escenari del RUSC. I insisteixo, ens limiten a nosaltres poder prestar aquests serveis, però li passen la pilota calenta a la Generalitat, que en aquest moment no té recursos per poder-ho fer. És a dir, aquí hi ha un peix que es menja la cua.
Fem un incís aquí. El cas de l'escola nova també està dins un... O veritablement els terminis en aquest aspecte, ara que es van desbloquejar i que ja es va parlar d'un projecte en marxa tal, estan en el termini...
L'Agnès de Sitges. L'escola Agnès de Sitges sí que és una competència de la Generalitat, no és pròpia de l'Ajuntament, i per tant, qui té la responsabilitat de construir l'edifici és de la Generalitat. I això va endavant. En aquell moment s'està redactant el projecte. Recordem...
Va en termini, però?
Anem tard.
O aquell, és que, tard. Per aquells que puguin dir, és que no hi ha...
Anem tard. Les coses com són. Però... Aquí hi ha hagut un afegit, que és que, clar, teníem una escola projectada, diguem, tot el projecte fet i aprovat per dues línies vol dir dues aules de cada curs, i com que la demografia de Sitges ha baixat, doncs en aquest moment es planteja una escola d'una línia, és a dir, d'una classe per curs, ampliable l'edifici. Què ha volgut dir això? Allò que per nosaltres pot ser una cosa tan fàcil de dir, bueno, doncs escolta, fem l'escola més petita, ja està. No, s'ha hagut de fer un projecte nou, torna a encarregar un projecte que ho està fent la Generalitat. I en aquest moment, per això, s'està redactant el nou projecte i per això anem, diguem, fora de temps. Perquè això havia de començar l'obra aquest desembre i jo crec que podem dir perfectament que aquest desembre no començarà l'obra.
I menys amb el que hi ha sobre la taula.
I recupero l'altra qüestió que em dèieu del Partit Socialista.
Exacte, la qüestió dels serveis socials.
El procés, sí que hem anat més tard, és cert, però en aquest moment està la convocatòria feta per cobrir aquesta plaça d'assistent social, que és la que vam pactar. Es queixava el Partit Socialista de per què havíem anat tan tard i havíem donat preferència a altres situacions. Bé, teníem unes situacions laborals determinades, determinada plantilla de l'Ajuntament, jardineria, etcètera, actuacions de via pública, que li vam donar prioritat. Aquí podríem discutir-nos si realment era més important doncs, uns treballadors o un perfil concret que uns altres, no? Si via pública o serveis socials. Bé, aquí ho podríem discutir. Però el raonament és aquest. O sigui, la situació és aquesta i el compromís continua ferm del govern i l'exercici 2014 no ha acabat. No ha acabat, Els exercicis comencen al gener i acaben al desembre. I estem a octubre.
Dos apuntaments sobre el pressupost. Per una banda, es podria encara reconsiderar el coeficient multiplicador de l'IBI?
Bé, nosaltres, aviam, el que portem a aprovació el dilluns és un tipus de l'IBI que amb el nostre compromís diguem, com a govern d'anar baixant el tipus impositiu, el que regula des de l'Ajuntament, baixa, és a dir, estava al 0,98 l'any passat i la proposta és el 0,93.
L'Estat puja a la base?
L'Estat, clar, l'Estat continua pujant. És que si no baixem el tipus de l'IBI, l'Estat continua pujant, eh? I això voldria dir que a la pràctica, llavors, els rebuts no baixarien, sinó que s'incrementarien, o no es congelarien, sinó que s'incrementarien. Mm-hmm.
Són aquests, em sembla que són, eren a comptar des de l'inici uns 10 anys de puja.
Sí, 10 anys.
10% per any, una
sí,
cosa així.
Sí, això és el que més o menys, ens havíem espantat tots.
Això, com que som de lletres, ho comptem així, però sí, sí, més o menys cada any puja.
Més o menys.
Per tant, l'Ajuntament ha d'intentar compensar d'alguna
forma
això.
Jo crec que l'Ajuntament, si creiem realment amb la disminució de la pressió fiscal i volem, diguem, d'alguna manera compensar, si és que es pot dir així, si és que es pot dir així, que no crec que sigui la paraula més adequada del tot, doncs l'esforç que han fet els sitgetans, en aquest cas, en quant a impostos, doncs és anar baixant el tipus, precisament perquè com que l'Estat el anirà pujant cada any, doncs anar a buscar la congelació o la disminució en el rebut. En definitiva, el que interessa és el rebut que rep el sitgetà.
Què creieu que recordaran els sitgetans, la pujada o la baixada?
Mirem, no ens enganyem. Quan toquem la butxaca, de tots ens en recordem sempre quan puja. Jo d'això en soc molt conscient. Per això jo crec que el govern el que hem de ser és molt sincer, és a dir, escolteu, la situació de l'Ajuntament era la que era i quan acabi el mandat serà un altre nivell financer gràcies a l'esforç que haurem tots. El que s'haurà de valorar és si aquest esforç ha valgut la pena o no. Moltes vegades reclamem més serveis a l'Ajuntament, reclamem més actuacions i que aquestes actuacions i aquests serveis siguin més immediats. Realment, quan peta un problema, quan tenim una necessitat, volem que l'Ajuntament reaccioni immediatament. La capacitat de reacció de l'Ajuntament és limitada. Amb més recursos sempre serà molt més ràpida. Per tant, jo crec que aquesta és la valoració que s'haurà de fer a final de mandat.
I afegim aquest 1 milió d'euros del pressupost participatiu del 2015 que l'alcalde defensava precisament com una proposta nascuda d'haver pogut rebaixar per sota del 110% el nivell d'endeutament. Ja, a la vora ens dèieu de 240 propostes.
Sí, correcte. De fet, si ens centrem, és a dir, en els continguts propis del pressupost, parlaríem del que hem dit, dels sitges de les persones.
Aquests quatre punts que compten.
Tot el motor econòmic fonamentat amb el turisme, perquè el pressupost de l'Agència de Turisme aquest guany també puja, també augmenta. Precisament amb aquest esforç que volem fer de més promoció turística, i promoció turística buscant aquells perfils, aquells targets de turista de qualitat, que és el que ens interessa, no? La via pública i la situació de disminució dels impostos. Però per, diguem, al voltant de tot això hi ha una qüestió nova absoluta en el nostre municipi, que altres municipis han fet i tenen l'experiència política, que és el procés de participació a l'entorn del pressupost. Aquest és un compromís polític que forma part del pla de mandat. De fet, hi ha un capítol del pla de mandat que diu fer partícip a la població de l'elaboració del pressupost. Això, juntament amb el capítol que parla de la participació ciutadana, és el que ha generat que impulsem des del govern aquest procés de participació. Però això no ho hem fet sols, s'ha fet amb consens polític de tots els grups del consistori. Tots vam estar d'acord en fer aquest procés al voltant de les inversions, és a dir, hem posat 1 milió d'euros a consulta ciutadana, si es pot dir d'aquesta manera, de participació, perquè els ciutadans de Sitges facin propostes, idees, en què invertir aquest 1 milió d'euros. I ara estem en aquest escenari.
Heu tingut oportunitat de garbellar algunes d'aquestes idees que us comentin. Mira, en general demanen...
Pràcticament, com que la regidoria de participació ciutadana està a la casa de la vila, pràcticament cada dia quan baixo i pujo vaig preguntant
què passa avui, com anem?
Quantes en tenim? I la veritat és que aquesta darrera setmana ha crescut exponencialment les propostes, no? Actualment, abans de venir aquí a Ràdio Maricel, n'hi havia 240 propostes fetes per 102 persones o entitats. És a dir, que podríem dir que més o menys cada persona o entitat de mitjana n'ha fet
dues.
Això no és ben bé així. Hi ha entitats que n'han fet 7 o 8 i hi ha hagut persones que n'han fet una de sola o una entitat que n'ha fet una de sola. Però més o menys vindria a ser això. Això és un èxit. Això és un èxit. Perquè, clar, 240 propostes és un volum molt important. Ara s'ha de gravellar, perquè han de reunir uns requisits que siguin sostenibles econòmicament, que siguin viables econòmicament i tècnicament, que siguin inclusives, és molt important. O sigui, no pot excloure aquella proposta a ningú, ha de ser inclusiu per tota la ciutadania de Sitges, etcètera, etcètera. Hi ha uns criteris, es passaran per aquest sedàs. Hi haurà unes audiències tant a la vila, audiències públiques, tant a la vila com a Garraf, com a les botigues, d'explicació d'aquestes propostes, on els ciutadans podran venir a explicar-les, a exposar-les a la resta de la ciutadania, tot això al marge de la política. Els partits polítics no hi entrem en aquest procés. Simplement l'hem impulsat, i el que farem és comprometre'ns a que el resultat que ens surti de tot plegat, que serà el desembre, on els ciutadans podran anar a votar, a decidir quins projectes creuen que s'han d'incloure,
dels finalistes que quedin,
ens comprometrem els polítics a incloure'ls en l'aprovació definitiva del pressupost.
Un apunt, però, quan la responsable, diguem-ne, de l'empresa que ha assessorat a l'Ajuntament en tot plegat, la Colla Poblet, en parlàvem amb ella i deien, bé, és tan important saber les idees com el que hi ha en el rerefons de totes aquelles idees que no es posaran en marxa, és a dir, que d'alguna forma el procés també servirà perquè la institució pugui tenir un cert pol ciutadà sobre allò que preocupa, i no sabem si en aquest moment del procés l'alcalde ja té sobre la taula un cert termòmetre d'allò que preocupa. Sí.
És cert. És tal com ho dieu, és a dir, és tan important o tan interessant les propostes que fan els ciutadans i que podran ser escollides per la resta de ciutadans, etc, etc, com determinar, veure, observar, analitzar per on estan les necessitats i preocupacions dels ciutadans més enllà de les que puguin ser incloses en el pressupost.
I allò que preocupa és el que ha preocupat sempre en el fons.
El que ha preocupat sempre en el fons. La via pública, la convivència, la seguretat, en definitiva el confort del ciutadà en el seu municipi.
Allò de la qualitat de vida, o la base de la qualitat de vida.
El que en podríem dir d'una manera abstracta qualitat de vida, jo crec que és el que reflexa. Perdoni, amb una lectura ràpida que he fet d'aquestes 240 propostes. No m'he entretingut encara a mirar un deteniment.
Això no és nou nivell.
No és nou nivell, perquè en el fons què busquem de l'administració més propera del ciutadà? Jo ho dic també no com a batlle, sinó també com a ciutadà. Doncs el confort, la meva qualitat de vida amb el meu entorn més proper. Jo sé que un ajuntament no legisla, però sé que un ajuntament fa ordenances que m'han de possibilitar aquest confort. Jo sé que el procés de transició nacional que viu el país, el meu ajuntament és molt important, però sé que aquest debat aquesta situació es debat no només al meu ajuntament, sinó amb institucions molt més superiors que la nostra. No? Per tant, aquesta qualitat de vida immediata és la que cerquem del nostre ajuntament, i per tant aquest jo crec que és el bategar ciutadà que hi ha i que jo crec que es reflexa molt amb les 240 propostes, que encara hi ha temps per presentar propostes fins avui a les 12 de la nit.
Exacte.
A les 12 en punt de la nit es desactiva la pàgina, diguem, d'accés per fer propostes. Per tant, si algú encara
té... La presentació telemàtica de les propostes.
Si algú encara en té, avui té temps per venir a l'Ajuntament
a fer-les. Que no pensi que pel fet que n'hi ha 240, la seva no pot tenir
interès.
No.
Fins a les 12 de la nit, telemàticament, i en horari, diguem, d'oficina es pot presentar a l'Ajuntament, doncs encara hi ha temps per presentar propostes.
Ens ho heu posat molt bé. L'Ajuntament no pot legislar, però té en les ordenances l'eina que li pot permetre administrar una miqueta els problemes de la ciutadania. I aquí, evidentment, hi hem de posar la qüestió que han viscut els veïns dels carrers Bonaire, Joan Tarrida, en fi, tot aquest entorn, Primer de Maig, Joan Tarrida, Bonaire, tot aquest entorn, aquesta zona tan escalfada des del punt de vista, emocional, de tensió veïnal. Què passa allà? Com ho heu viscut? Què es pot fer o què es pot arribar a fer?
És un problema enormement complex, i jo crec que la prova és que en parlem no només aquest mandat, sinó mandats anteriors, i jo crec que tots els governs que ha tingut Sitges que s'han trobat amb aquesta qüestió, que fins i tot hi ha sitgetans ara que rebusquen les hemeroteques i veuen que realment és un problema, jo diria, de molts i molts anys, fer possible la convivència entre l'activitat de vegades turística, i no només turística, sinó d'activitat d'oci, i d'oci nocturn especialment, amb el descans i amb la convivència amb els veïns.
Ens aturem un moment aquí. Creieu o teniu la sensació, com alguns veïns tenen la sensació, que en els darrers anys, i diem darrers, ha augmentat o significativament els problemes de convivència ciutadana en aquests llocs?
El que sí que està clar és que ha augmentat la presència i el volum de persones, no només amb grans esdeveniments com podrien ser el Carnaval, les rues, el dissabte de Carnaval, sinó amb dies habituals, amb dies comuns i amb caps de setmana i estiu.
Doncs partim d'aquesta evidència.
La prova és l'ocupació que hi ha de la via pública.
Doncs partim d'aquesta evidència. Hi ha, evidentment, més activitat al carrer,
hi ha més
persones.
La llei del tabac, no l'oblidem. La llei llei del tabac ens ha portat a que doncs, aquelles persones que fumen, doncs, com que no ho poden fer en els establiments, hi va haver una època que es podia fumar als establiments en un lloc determinat per això. Mm-hmm. Ara no, ara s'ha de fer al carrer. Per tant, qui vol fumar ha de sortir al carrer, de vegades surt amb la copa a la mà, que no hauria de ser, etcètera, etcètera. I bueno, tot això crea doncs, més soroll, més volum, més diàleg de persones, etcètera, etcètera. Tot això són condicionants que són innegables. Ens estem trobant i estan passant. La solució a tot això és complicada. Jo crec que el que hem de fer en aquest moment, vist que com a ajuntament amb el tema normatiu no n'hi ha prou només, no n'hi ha prou, hem fet un esforç molt gran, tot i que en aquest moment no està resolt del tot, i això ho reconec, hem fet un esforç molt gran en qüestió de disciplina d'activitats. És a dir, en aquells establiments que incompleixen l'ordenança, doncs estar-hi a sobre i aplicar aquelles sancions. Hi ha hagut precintes d'activitat, hi ha hagut sancions, no només des del punt de vista de soroll, sinó també d'incompliment horari. Per tant, el govern de la Generalitat, que és qui li vam traspassar la competència, que era originalment d'ells, doncs, ho està també, diguem, inspeccionant i analitzant, i actua a través de Mossos d'Esquadra. Però és clar, si aquí no fem una reflexió profunda també des del punt de vista de l'empresariat i també des del punt de vista de qui gestiona aquests establiments, de qui persegueix, quin target de client vol, quin tipus d'activitat fa i permet a la via pública, i mentre, diguem, la policia no hi és o no hi és el Mosso d'Esquadra, hem de fer la reflexió entre tots. Per això, agafant l'experiència que hem fet aquest estiu al voltant de la venda ambulant, i és que vam crear una taula de seguiment en la qual ens vam asseure les regidories implicades, governació, alcaldia, comunicació, comerç, activitats, més les plataformes veïnals, representants dels comerciants, la Federació de Comerciants i els cossos policials, policia local principalment i Mossos d'Esquadra principalment, que vam treballar conjunt doncs, aquests, com reforçar aquests dispositius amb el suport de la Direcció General de la Policia. Els resultats van ser millors. Van ser millors els d'aquest estiu que els d'altres anys.
La plataforma ha mostrat també la seva satisfacció, sí. En aquest cas, una de les plataformes.
La plataforma per l'imatge.
Exacte.
Constituïda aquest estiu.
Aquest estiu arran precisament de tots els problemes de la venda il·legal.
La forta presència de la venda ambulant il·legal al carrer Parellada, sobretot Marquès de Montroig, Ribera. Agafant aquest model, ara anem a ampliar-ho per tractar totes aquestes altres qüestions de soroll, d'ocupació, d'autoocupació de la via pública, de l'activitat de l'oci nocturn, afegint la resta de plataformes de la resta de carrer que tenen aquestes problemàtiques, Àngel Vidal, Sant Bartomeu, Illa de Cuba, Bonaire, Joan Tarrida, amb els empresaris de l'oci nocturn, del gremi d'hostaleria, de l'ADEC, etcètera, etcètera, amb els cossos policials, etcètera, etcètera, els tècnics de l'Ajuntament, per tenir un debat més profund sobre aquest model i com abordar-ho. Potser d'aquests debats, d'aquest fòrum de diàleg que tindrem, ens sortiran unes conclusions que derivaran en què hem d'enfortir les mesures de disciplina d'activitats. Però també abordarem, jo crec, d'una manera indirecta o potser molt directa, el model turístic. Model turístic i model d'oci nocturn. Perquè l'oci nocturn durant tot l'any, els caps de setmana, no només es nodreix de turistes, es nodreix també de sitgetans i de visitants de la comarca.
Vàries coses a partir d'aquí. Una pregunta molt òbvia. Al carrer s'hi poden fer determinades coses i altres no?
Està clar.
Està clar.
Està clar.
Està per escrit en algun lloc? O és una cosa de sentit comú? O és una cosa de...
El sentit comú jo crec que hauria de ser...
No ens serveix. D'acord.
El que no hauríem d'oblidar mai, però ens serveix de poc.
Ara no ens serveix.
Perquè el sentit comú per vostè serà un i per mi serà un altre i llavors ja hi serem.
D'acord.
I això qui ho ha de determinar, doncs em sembla que és molt difícil de trobar.
Quan la regidora de Governació en un ple va dir l'ordenança de civisme s'ha de fer alguna cosa amb ella... Com està això?
Bé, això, jo crec que l'exemple més clar és el d'aquell establiment que doncs aquest estiu, determinades nits, recorria Sitges amb homes amb tanga o amb poca roba, diguem, amb banyador, amb un cartell anunciant doncs, aquell establiment i el que s'hi feia en aquell establiment. Això va molestar molts ciutadans i ciutadanes, vam rebre doncs, moltes queixes. Jo haig de dir particularment que tampoc em va agradar, però a través de l'ordenança de civisme no podem actuar sobre aquestes persones o aquest establiment. Jo vull recordar molt que es va crear com una mena de llegenda urbana al voltant de l'ordenança de civisme perquè algú la va explicar malament, de que no es podia anar amb banyador pel carrer. Això l'ordenança de civisme no ho recull. Sempre diu allò de vestim decòrum, i el vestim decòrum, el decòrum per vostè serà un, per mi serà un altre, i per altra persona serà un altre decòrum. Però què hem vist aquí? Que la manera d'actuar en aquest cas és precisament veure doncs, si l'establiment tenia o no tenia permís per fer publicitat al carrer. I a partir d'aquí actuar, inspeccionar i sancionar si és el cas. I és el que hem fet en aquest cas. Però quan la regidora de Governació deia això, referia bàsicament a que l'ordenança de civisme no ho preveu tot.
Era relativament senzill incorporar un epígraf relacionat amb això, amb l'ordenança de civisme?
Sí,
o tot és
però hem de pensar
complicat?
Una cosa, hem de pensar una cosa. Si fem aquest pas, podem topar amb... És un debat que podem tenir, però toparem amb el que diuen les lleis actuals, o la legislació actual, sobre el nudisme i el nudisme al carrer, i la penalització que pot tenir. I després, segona qüestió, quan comença aquest mandat, l'ordenança de civisme està aprovada, però no hi ha reglament que la desenvolupi. El reglament sancionador. Els famosos cartellets de 750 euros sí. per trepitjar la gespa a Baix Mar, el reglament sancionador no hi era. I per tant, l'esforç que es va haver de fer aquest mandat és fer un reglament per poder doncs, aleshores sancionar, etc. Si hem de modificar l'ordenança, també crec que és un debat que hauríem de tenir, perquè en aquell moment el pacte cívic va gaudir d'un consens i per tant ara entraríem en un escenari, jo crec, nou de si realment s'ha de modificar, que potser és la via. Però jo insisteixo, malgrat puguem modificar l'ordenança, la qüestió normativa no serà la solució a aquesta problemàtica. Aquí cal una reflexió profunda també dels establiments, també dels ciutadans, etc. Perquè on s'hi posem tots, o realment sempre hi haurà un establiment que burlarà l'ordenança, permetin que parli amb aquesta empresa, però és que la realitat ho constata. O que intentarà doncs, fer alguna cosa, o un subterfugi legal, doncs, mira, m'explicava l'altre dia una subdirectora de la Generalitat en aquest àmbit, en l'àmbit de la gestió de les activitats, que la Generalitat va estar analitzant, inspeccionant...
Un prostíbul a Girona.
No era un prostíbul, almenys no em va dir un prostíbul, era Girona, però no era un prostíbul.
Una casa de barrets, un
bar. No era d'aquest estil, era un establiment, un bar. No?
Perquè com que la Generalitat ha tingut tants drames amb això,
bé, doncs,
un bar.
Era un bar, no? Bé, doncs les inspeccions, infracció horària, sorolls,
eren continuades.
Consum i venda de drogues, etc. El cúmul era tan gros que van aconseguir, doncs, després a base d'expedient, tancar. Bé, l'empresari del local evidentment va recórrer, va acabar als tribunals, sentència als tribunals, el local ha obert, ha guanyat aquest pleit a la Generalitat i la Generalitat encara ha hagut d'indemnitzar.
És a dir, que el local obert, la institució ha hagut d'indemnitzar
i l'activitat continua.
I
escolti, l'expedient estava carregat de raons per l'administració, però de vegades hi ha subterfugis legals que són els que utilitzen alguns llestos doncs, per cadena de burlar l'activitat.
Clar, ho tenen difícil els veïns, doncs, però quan els teníem aquí ens assenyalàvem i fins a quin punt l'alcalde en pot ser conscient o no, que s'havien sentit en part desatesos per la institució.
Des del moment que el problema no està resolt, jo puc entendre que un veí se senti desatès per la institució de l'Ajuntament de Sitges o de qualsevol altra institució, des del moment que el problema no està resolt. Perquè quan tu cada dia que tens aquesta problemàtica, doncs truques a l'Ajuntament, ve a la policia, però veus que l'endemà hi torna, etc., sí que és veritat que puc entendre aquest sentiment. Però també haig de dir que l'expedient es fa ben fet, de dalt a baix, vull dir, amb carregat de raons i de raons, o realment després ens podem trobar de que
en una situació semblant.
Semblant a aquesta. Jo per això demano sempre un esforç de molt de rigor amb els tècnics municipals. També és veritat que el volum de demandes que hi ha hagut ha sigut molt gran i això ha fet treballar d'una manera més lenta a l'Ajuntament. També ho haig de dir. Reconec que tenim unes certes limitacions en el volum de càrrega doncs, de feina que pot suposar. I de vegades un veí amb raó em pot dir, escolta, però és que això demà hauria d'estar solucionat. I de vegades no del demà, sinó que és al cap d'una setmana o al cap d'un mes. Això ho reconec, que tenim en aquest sentit un volum de càrrega que fa que el treball sigui més lent.
Ens queden només 2 minuts i la pregunta ha de ser simplista per força. Hi ha veïns que estan situats al llindar del terme municipal de Ribes, que els agradaria segregar-se de Ribes? I hi ha veïns de les botigues que els agradaria segregar-se.
Em van venir a veure.
Per això mateix
us ho dic. Em van venir a veure uns i altres.
Uns i altres. O sigui que la punta, cada punta del nostre terme municipal...
Els extrems es toquen en aquest sentit.
Creuen allò de la distància que se l'olvido, doncs creuen que...
Sí, un dia em van demanar visita els veïns de Rocamar, que és terme municipal de Sant Pere de
Ribes. Precisament per això d'aquest mur de contenció de la Riera que haurien d'assumir aquests 500.000 euros que valen i diuen que podeu fer alguna cosa.
Jo em van venir a veure, automàticament els hi vaig dir, escolta, l'alcalde, en aquell moment era l'alcaldessa, l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes sap que esteu aquí. I em van dir, sí, sempre nosaltres, vull dir, moltes vegades ens ho diuen, no?, que preferirien estar a Sitges. Això, més enllà de la càrrega urbanística que puguin tenir d'aquest mur i això, molt sovint passa. Això és un tema que realment valdria fer una reflexió profunda, eh? Els nuclis de població que estan allunyats del nucli principal d'un municipi i que es toquen amb el nucli urbà de l'altre municipi del costat.
A Rocamar li passa amb Sitges o que les botigues en Castelldefels?
En Castelldefels. Potser realment aquí convindria un debat molt profund, però seriós, de què cal fer, si cal bellugar termes municipals o no cal bellugar-los. El que no es pot fer és dir, com que no em fan cas al meu ajuntament o jo interpreto...
Me'n vaig a l'altre.
Me'n vaig a l'altre. Això no soluciona res.
He estat molt gràfic per això.
Això no soluciona res, perquè això ho ha fet Rocamar i també ho ha fet les botigues, alguns en les associacions.
Sí, però és a dir, aquest rum-rum que sempre hi ha a l'entorn dels serveis que es presten en llocs especialment
allunyats.
Complicats.
Allunyats. Probablement els veïns de Rocamar venen amb molts més serveis a Sitges que el poble de Ribes.
Estem més o menys a la mateixa tessitura. Són les 11. Miquel Forç, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.